Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Falset. Referèndums, inauguracions, nous projectes, homenatges i també un reguitzell d'actes per aquest cap de setmana ompliran l'espai d'avui. Tot té un motiu i una explicació, des del descontentament d'alguns sectors fins a les eleccions en l'horitzó, passant per reivindicacions, ganes de canviar coses o per l'arribada del bon temps. Us ho explicarem, com sempre, a l'informatiu de Ràdio Falset. Així que, sense més preàmbuls, comencem amb el repàs de titulars. Les obres del nou centre de rehabilitació de Falset començaran a principis de juny i es perllongaran durant 5 o 6 mesos. Unes obres que precediran la futura ampliació del centre d'atenció primària de Falset. Mestres, però també pares i mares d'alumnes de l'escola Antoni Vilanova de Falset, manifesten en referèndum la seva opinió respecte a la política educativa del Departament d'Educació. Tot i la poca participació, aquest acte simbòlic evidencia el descontentament del professorat. Es clausura el taller d'ocupació Servei d'Atenció a les Persones Dependents, en el que han participat dones majors de 25 anys i que deixa un índex d'inserció laboral del 60%. La 42a edició del Rally RAC Catalunya-Costa Daurada tornarà a recórrer les carreteres de la comarca. Es preveu que l'especial Priorat, l'última jornada, sigui decisiu en la classificació final d'aquesta prova que es disputarà a l'octubre. Marçà acull avui la Fira d'Artesania i Antics Oficis. Arriba a la 7a edició i fa pensar l'organització que el certamen s'està consolidant. Les obres del nou centre de rehabilitació de Falset començaran a principis de juny i es perllongaran durant 5 o 6 mesos, un projecte que executarà GISA, una empresa pública dependent de la Generalitat de Catalunya. L'edifici, que s'ubicarà a la part posterior del CAP, es distribuirà en una única planta i comptarà, entre d'altres, amb una sala de rehabilitació i una sala d'hidroteràpia a banda de les sales de consulta i els vestuaris. Aquest nou centre substituirà el que actualment s'ubica al pavelló poliesportiu i, segons Jesús Torralba, alcalde de Falset, en millorarà l'atenció als usuaris.
Tenir un espai de 70-80 metres, que és el que hi ha actualment, amb un poliesportiu de fa ja 35 anys, amb les deficiències que té el propi poliesportiu, o tenir un espai d'uns 380 metres, modern, nou, amb espais diferenciats pels diferents tractaments que han d'haver dintre de tot el que és un procés de rehabilitació, home, entenc que és una diferència abismal.
Un cop finalitzi la construcció d'aquest nou centre de rehabilitació, es preveu que comencin les obres d'ampliació del centre d'atenció primària de Falset.
De fet, és un projecte global, el que passa és que faran dues fases. En una primera fase ja es farà la part més imprescindible del centre de rehabilitació. A continuació, quan s'acabi el centre de rehabilitació, doncs la previsió és que hi hagi una ampliació també del voltant d'uns 300 metres de lo que és l'actual CAP, aprofitant el mateix edifici i també modernitzant-lo i donant-li més espai que avui per avui doncs ho necessita també.
El projecte del centre d'atenció primària de Falset està a falta d'alguns detalls encara per concretar, gairebé definit. Professors i pares i mares d'alumnes de l'escola Antoni Vilanova van manifestar en un referèndum convocat pels sindicats d'ensenyament la seva opinió respecte a la política educativa del Departament d'Educació. Tot i la poca participació, 66 vots, 63 dels quals en contra dels plans del departament, aquest fet no amaga que els mestres estan en desacord amb les mesures impulsades pel conseller Ernest Maragall. El nou calendari escolar, amb una setmana de vacances al febrer o al març, l'augment d'alumnes per aula, el tancament de grups, la lentitud a l'hora de cobrir substitucions, la disminució de diners que reben els centres públics o els retalls en les plantilles són alguns dels temes candents. Montse Mateu, mestra de primària de l'escola Antoni Vilanova, manifestava que, precisament, aquesta reducció de professionals és una de les mesures que afectarà el Priorat.
El tema de la reducció de plantilles s'ha pogut comprovar bastant aquí, no? Els serveis educatius del Priorat formaven 6 professionals, ara ja només quedaran 3 de cara al curs vinent. Han tret l'extensió de Cornudella i una altra del centre de recursos i la tercera és la de l'EAP. I després també a les zones de per aquí pues estan traient bastants especialistes.
A més, una altra de les qüestions que preocupa el professorat és que aquestes polítiques del departament repercuteixin negativament en la qualitat de l'ensenyament. Escoltem Joan Lluís Barceló, mestre també de l'Antoni Vilanova.
Les retallades, que en la situació econòmica que estem és evident que hi han de ser, doncs haurien de cuidar-se que en un aspecte tan important com és l'ensenyament doncs no fossin importants, perquè això influencia directament, és clar, en l'aprenentatge dels infants. Una plantilla amb un nombre de mestres determinats doncs permet fer això, la tasca més ben feta, i és evident que si retallen mestres, doncs els nens no estaran tan ben atesos.
I tot això passa una setmana després que el propi conseller d'Educació inaugurés oficialment l'ampliació de l'escola Anicet Villar de Marçà. L'escola funciona plenament des de l'inici del curs escolar, al mes de setembre, i ha suposat una inversió de prop d'1 milió d'euros per part del departament. Jordi Bàdenas, director de l'escola, concreta algunes de les millores de l'ampliació del centre.
Disposem d'una biblioteca que fins ara no en teníem, tenim un lloc adequat on poder tenir un menjador, una cuina que també abans no en teníem, una sala de professors que no està compartida en despatx de direcció, que fins ara era compartit tot. Disposem en general d'això, d'un millor distribució de l'espai per funcionar.
Construït l'any 1997, el centre d'educació infantil i primària es va anar quedant petit a causa de l'augment de la població. Actualment hi estudien 54 alumnes i en pot donar cabuda a una setantena. Per a Bàdenas, ells són els veritables beneficiats de l'ampliació.
Els alumnes estan molt més còmodes. Realment ells són els que se'n beneficien perquè disposen d'uns espais més amplis i més adequats per poder fer les seves tasques.
Actualment a l'escola Anicet Villar de Marçà hi treballen 5 mestres, un d'educació infantil i 4 de primària. Cal sumar-hi també els especialistes itinerants de l'ASER i les 16 hores mensuals del EAP, els equips d'assessorament i orientació psicopedagògic. Destaquem finalment que l'escola Anicet Villar ha obtingut aquest curs el distintiu d'Escola Verda, gràcies al programa d'innovació educativa en educació mediambiental que ha desenvolupat en els darrers 3 anys. No acabem d'abandonar les qüestions referents a l'aprenentatge perquè aquesta setmana ha finalitzat el taller d'ocupació Servei d'Atenció a les Persones Dependents. Durant un any, dones majors de 25 anys han rebut formació teòrica i pràctica per treballar en l'àmbit de l'atenció a les persones grans o discapacitades. L'índex d'inserció laboral que deixa aquest projecte se situa en el 60%. El taller, amb seu a Falset, s'ha estructurat en 2 mòduls, servei d'atenció a domicili i servei d'atenció a institucions socials. La formació teòrica ha estat comuna en part i ha inclòs matèries com higiene, alimentació, nutrició i suport emocional i psicosocial. Les alumnes també han rebut formació pràctica a diferents institucions, la residència Les Vinyes i l'associació Montsant a Falset, el geriàtric a Guiamets i el taller del Priorat al Marroig. El projecte ha estat promogut per la Diputació de Tarragona, ha comptat amb el cofinançament del SOC i del Fons Social Europeu i la col·laboració del Consell Comarcal del Priorat. Seguim en clau comarcal. L'Oficina Jove del Priorat va presentar a alcaldes i regidors de joventut els plans locals que s'han de desenvolupar en els propers 2 anys i el balanç del Pla Comarcal 2010. Aquesta cita va servir també per avaluar els primers mesos de funcionament. Goretti Alcalà, coordinadora de l'Oficina Jove del Priorat, afirma que a partir d'aquest estiu es veurà tot el treball intern que s'ha estat realitzant des de l'obertura.
El fet de que l'Oficina Jove sigui un projecte pilot ens ha comportat molt treball de portes endins. Hem de crear noves expectatives per als joves i per a la resta de municipis. Llavors, clar, ha comportat que estem implementant tota una sèrie de projectes que haguem dissenyat, però que ara, a partir d'ara, és quan se donaran els resultats al moment de que els posem en marxa. La projecció de posar-los en marxa és a partir d'aquest estiu. Per tant, aquest estiu serà quan se notaran els canvis i es veurà tota la millora de tots aquests serveis que estem ara en procés d'implementació.
Un dels aspectes que també caldrà tenir en compte a partir d'ara és per a Goretti Alcalà la dinamització del propi espai on s'ubica l'oficina.
Un dels projectes seria la dinamització de l'Oficina Jove a través d'algunes activitats i tallers que ja tenim ja dissenyats relatius a l'àmbit cultural per a promoure tot el que és sobretot la sala d'exposicions d'aquí de l'oficina mitjançant doncs, la creació d'alguna taula comarcal d'artistes que ens ajuden amb tota la gestió d'aquesta sala d'exposicions. A banda, també tenim en ment la projecció d'alguns tallers i activitats culturals i sobretot formatives per a poder desenvolupar amb el marc doncs, de tot aquest any i de la resta.
L'Oficina Jove del Priorat presta assessorament en matèria d'habitatge, treball, salut, cultura i formació. Precisament, respecte a aquest últim apartat, es preveu que en els propers mesos l'oficina aculli una antena del coneixement de la Universitat Rovira i Virgili i un centre de suport de la Universitat Oberta de Catalunya. Deixem de parlar de formació i parlem ara d'un sector professional cada cop més visible, els enòlegs. El Castell de Falset va acollir ahir la quarta nit de l'enologia. L'Associació Catalana d'Enòlegs, l'ACE, va lliurar durant el sopar els premis a diferents membres d'aquest col·lectiu que han destacat al llarg de l'any. Es van entregar els premis a la millor trajectòria professional, al millor projecte d'investigació o proposta innovadora, a l'enòleg amb més empenta i al premi al millor enòleg sènior 2010. Ramon Ferrer, membre de la Junta de l'Associació Catalana d'Enòlegs, destacava que més enllà dels premis, aquest acte serveix per reivindicar la figura d'aquest col·lectiu professional.
La figura de l'enòleg dins d'un celler és bàsica. Sense un enòleg es pot fer, però bueno, és com qui està en un hospital i vol operar sense ser metge. El tema de fer un vi que quedi un bon vi amb les característiques correctes i adients és necessari i imprescindible un enòleg i, per tant, aquest reconeixement públic.
Ferrer lamentava també que la figura de l'enòleg queda moltes vegades oculta sota l'ombra dels propis cellers i les marques comercials.
Sobretot es fa marca i no es fa enòleg. És normal, també. L'empresa mira per l'empresa. No pot mirar només per l'enòleg, no? Però, evidentment, la responsabilitat d'elaboració d'un vi és de l'enòleg. Llavors, mai... o en pocs casos surt el nom de l'enòleg, sempre surt el nom de la marca del vi. I nosaltres volem reclamar això, no?
La d'ahir va ser la tercera nit de l'enologia, que té lloc a Falset de manera consecutiva, des que es va decidir vincular-la amb la Fira del Vi. Aquest any, per qüestions de calendari, ha arribat 3 setmanes tard. Seguim amb un altre tribut, en aquest cas, però força diferent. La Serra d'Almos va homenatjar els soldats republicans enterrats en fosses comunes al cementiri. La directora del Memorial Democràtic, Maria Jesús Bono, va presidir l'acte i va descobrir una placa on es pot llegir el nom de les 179 persones enterrades en aquest espai. Bono resumia l'esperit d'aquest homenatge.
Dignificar aquest espai, de donar a conèixer a través de la recerca els noms de les persones que van ser enterrades i que realment aquest espai sigui un espai de memòria, que serveixi a part d'aquesta dignificació, a l'honorar aquests soldats, també per un exercici de democràcia de cara a les generacions més joves, no? De dir, aquest espai públic ha de servir per, bueno, per defensar els valors de la pau, la justícia i els drets humans.
De les prop de 180 persones que s'han pogut identificar i que figuren a la placa commemorativa, només s'ha trobat la família d'un d'ells. Canviant de tema i recuperem una de les informacions que avançàvem en titulars, el Rally Catalunya Costa Daurada. La 42a edició d'aquesta prova esportiva, que es disputarà entre el 21 i el 24 d'octubre, tornarà a recórrer les nostres carreteres. En la darrera jornada, els pilots s'enfrontaran a l'especial Priorat, el tram més llarg de la prova, amb 42 quilòmetres de recorregut i amb l'afegit de la doble passada. Els afeccionats podran gaudir d'un espectacle que l'organització creu assegurat. Preveuen que hi haurà emoció fins l'últim moment i que serà durant aquesta jornada que es decidirà el campió del Rally RAC Catalunya Costa Daurada. I abans d'abordar tots els actes que hi ha previstos per aquest cap de setmana, entre ells la Fira d'Artesania de Marçà, fem un petit apunt cultural. El Centre de la Imatge Mas Iglesias de Reus acull fins al 13 de juny d'exposició fotogràfica Llums del Priorat, un recull d'imatges de Josep Peris i Averia, veí de Falset. Els qui vulguin descobrir un fragment de la història del nostre poble a través del dia a dia ho podran fer a través d'instantànies de racons de Falset i d'escenes quotidianes, totes elles marcades per contrallums i grans contrastos. A més, també hi apreciaran la passió d'aquest enamorat de la fotografia, però també de la pintura i el dibuix, arts que, evidentment, l'han influenciat i que es pot veure en cada una de les imatges. Com dèiem, l'exposició fotogràfica Llums del Priorat es podrà veure al Centre de la Imatge de Reus fins al 13 de juny. I ara sí, abordem totes les propostes de lleure per aquest cap de setmana. En primer lloc, la Fira d'Artesania i Antics Oficis a Marçà. Avui, a partir de les 10 del matí, els artesans prenen el carrer i fan demostracions de com elaboren els seus productes, escultures de fusta, terrisses, cabassos, canyissos i altres. A banda d'això, els visitants també podran tafanejar i comprar en les diferents parades que hi haurà emplaçades. La Fira d'Antics Oficis arriba a la 7a edició, fet que fa pensar a l'organització que el certamen s'ha consolidat, tot i l'amenaça de la Fira d'Ascó. Escoltem Josep Maria Piqué, alcalde de Marçà.
Sí, la Fira s'ha consolidat, jo crec que ja fa 2 o 3 anys que s'havia consolidat, però se mos ha presentat el problema que, pues, que l'Ajuntament d'Ascó pues, va fet el mateix dia que nosaltres. I això per nosaltres pues, no hi podem competir perquè ells tenen molts diners.
Ràdio Falset serà a la Fira d'Artesania de Marçà i l'Hora del Vermut es realitzarà íntegrament des de la mateixa mostra. Seguim i ho fem per horaris. Avui, a les 6 de la tarda, a la plaça de la Quartera, la plataforma Falset Decideix ha preparat una xocolatada popular. Un acte per seguir donant a conèixer la consulta del proper 20 de juny, que se suma a altres, com el punt d'informació, que aquest dimarts van ubicar al mercat i que es repetirà cada setmana fins al dia de la votació. 2 hores després, a les 8 del vespre i al Marroig, es presentarà el llibre Rayos y Truenos, de l'anarquista d'aquest poble Joaquim Blanch. El llibre es va publicar el 1908 i aquesta nova edició ha anat a curat de Pere Audí. La presentació d'aquest recull de composicions poètiques ha estat organitzada per Carrutxa i la Societat Cultural i Recreativa Flor de Maig del Marroig. Saltem a diumenge i anem a Cornudella amb la jornada gastronòmica d'arròs amb conill i caragols dolços i coents. Els plats els elaboraran cuiners del municipi. També durant el matí, 7 cellers del poble oferiran una mostra dels seus vins. A més, durant tot el dia hi haurà un mercat d'artesania. I finalment, us recordem que a la Vilella Baixa és festa major, així que entre avui, demà i dilluns, teniu actes per triar i remenar, des d'actuacions de màgia a balls, des d'esmorzars populars a tirades de bitlles. I després d'aquest repàs al que podeu fer aquest cap de setmana, és moment per a la informació esportiva. Ens arriba com cada dissabte de la mà del Jordi Perelló.
Hola, bon dia. Aquest cap de setmana es juga la penúltima jornada de segona territorial. El Falset Esportiu rep demà diumenge a les 5 de la tarda i el nou Domènec Aragonès, Almas Pujols, precisament l'equip del Baix Camp, que és nou equip de tercera territorial de fa ja 3 jornades. L'equip que enguany baixarà de categoria, el Farolet Vermell, la Ventafocs. Un Falset Esportiu que ve de perdre el passat cap de setmana per 2-3 front al Dues Aigües. Un partit totalment intrascendent tant per uns com per als altres. Falset Esportiu Mas Pujols, darrer partit a casa de la temporada i penúltim d'aquesta temporada. El partit en si a les 5 demà i el nou Domènec Aragonès. Si parlem del món del futbol sala, podem parlar d'un empat del passat cap de setmana del Pradell Futbol Sala al Tarragonès, a la pista del Platges de Salou. Un empat que també al món del futbol sala fa que l'equip de la nostra comarca no es bellugui del desè lloc de la classificació. L'equip predellenc està al desè lloc de la preferent catalana amb 31 punts. Aquest cap de setmana li toca descansar, ja que el grup de la preferent catalana és imparell. Cada cap de setmana li toca descansar un, i aquest cap de setmana li toca descansar l'equip de la nostra comarca. Si baixem ja al playoff de segona territorial per pujar a primera, als playoff d'ascens, el Futbol Club Cabassers el passat cap de setmana malauradament perdia per 6-0 a la pista del Catllà, una derrota que fa però que continuï anclat al darrer lloc de la classificació en tan sols un punt i que ja fa força jornades que es va despedir de ser el somni daurat del Cabassers de poder pujar de categoria. El Cabassers que rep el Bonastre aquesta tarda a les 5 de la tarda i a la seva pista poliesportiva. I tot això doncs dona el que és el cap de setmana esportiu aquí a la nostra comarca. Això sí, ens retrobarem a les 2 del migdia amb els esports aquí a Ràdio Falset més profunditzats. I avui amb una entrevista amb el Gerard Font, licenciat en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport i coordinador del primer campus que es farà a Falset, organitzat pel Priorat Esportiu i el Falset Esportiu del 12 al 18 de juliol. En parlarem amb el Gerard a les 2 del migdia. Serà fins aleshores, serà fins d'aquí una estona. Molt bon dia.
Gràcies, Jordi. Seguirà el bon temps o tornarem a la inestabilitat de la setmana passada? Ens ho desvetlla el nostre meteoròleg, l'Enric Massip.
La setmana que hem acabat, pràcticament hem tingut una situació d'estabilitat ja gaire completa, tot i que els primers dies encara van ser força frescos. Així com ha avançat la setmana, les temperatures s'han anat normalitzant, inclús ja durant les hores centrals del dia ha fet una certa calor. La situació, doncs, per aquell que cap de setmana és que es mantindrà l'estabilitat encara una part del dissabte, però doncs, a última hora poden aparèixer algunes tempestes de no massa importància aquí a les nostres comarques i seran de forma passatgera perquè altre cop el diumenge, sobretot a última hora, ja el temps es tornarà a estabilitzar i entrarem doncs, en una dinàmica altre cop de situació anticiclònica i temps que és tancat, monòton, sense pràcticament cap tipus d'alteració. I en quart en efemèrides hem de destacar que tal dia com avui, però de l'any 1901, a Puebla del Cocer, Badajoz, una gran aiguat provocava la destrucció de gran quantitat d'habitatges i així com numeroses víctimes mortals.
I després de la previsió meteorològica i abans de marxar, repàs als titulars de l'informatiu d'avui. Les obres del nou centre de rehabilitació de Falset començaran a principis de juny i es perllongaran durant 5 o 6 mesos, unes obres que precediran la futura ampliació del centre d'atenció primària de Falset. Mestres, però també pares i mares d'alumnes de l'escola Antoni Vilanova de Falset, manifesten en referèndum la seva opinió respecte a la política educativa del Departament d'Educació. Tot i la poca participació, aquest acte simbòlic evidencia el descontentament del professorat. Es clausura el taller d'ocupació Servei d'Atenció a les Persones Dependents, en el que han participat dones majors de 25 anys i que deixa un índex d'inserció laboral del 60%. La 42a edició del Rally RAC Catalunya-Costa Daurada tornarà a recórrer les carreteres de la comarca. Es preveu que l'especial Priorat, l'última jornada, sigui decisiu en la classificació final d'aquesta prova que es disputarà a l'octubre. Marçà acull avui la Fira d'Artesania i Antics Oficis. Arriba a la 7a edició i fa pensar l'organització que el certamen s'està consolidant.
Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Tot seguit, i des de la Fira d'Artesania i Antics Oficis de Marçà, continua la programació de Ràdio Falset amb l'Hora del Vermut. Us ha acompanyat Alfonso Reig. Per la meva part, res més, així que a gaudir d'aquest cap de setmana, que, com us hem avançat, ve carregadet de propostes. Bon dia i gràcies, com sempre, per la vostra atenció.